és un podcast del...
Super 3!
Història.
Si ara us demanem que tanqueu els ulls i us imagineu un mitjà de transport tirat per animals, segurament la majoria de vosaltres pensareu en uns cavalls tirant un carruatge, oi? Qui sap si algú de vosaltres potser haurà pensat en una mula o en un ase transportant un carro de fusta amb les rodes ben grosses? O potser l'animal que tira el carro... és un bou. Fins i tot potser n'hi haurà algun que s'haurà imaginat els rens del Pare Noel tirant el trineu carregat de regals. Doncs res, ja us podeu oblidar de tots aquests animals, perquè avui el capítol va de gossos. Sí, sí, gossos que tiren trineus per paisatges ben nevats. Perquè aquesta tradició esquimal i nòrdica es va convertir en un esport amb un nom ben divertit, el mushing.
Avui us parlarem d'una dona que va guanyar la cursa de trineus arrossegats per gossos més important i exigent del món. I no ho va fer una vegada, no. Va ser l'única dona que la va guanyar 4 vegades. Una esportista que va revolucionar el món del mushing, perquè va modificar l'entrenament dels gossos i els va tractar com mai ningú no ho havia fet. Una dona que estava enamorada de la natura i dels animals, especialment dels seus gossos, que eren la seva família. Una campiona que, gràcies als seus èxits i a una personalitat imparable, va aconseguir atreure l'atenció de milers de persones que mai abans no s'havien interessat pel mushing. Una dona que va fer història. Com es deia? Susan Butcher.
Aquesta història comença en una ciutat que es diu Cambridge, però no és la Cambridge de la famosa Universitat Anglesa, sinó una ciutat amb el mateix nom que està situada a l'altra banda de l'oceà. Concretament, en un dels estats situats més al nord dels Estats Units d'Amèrica, ben a prop de la ciutat de Boston. Era el dia de Sant Esteve de l'any 1954, quan en aquella ciutat hi naixia la petita Susan. Qui sap si el fet d'haver nascut un dels dies més freds de l'any era un senyal del destí que se li obria al davant.
Quan encara era una criatura, va arribar un nou membre a la família, un gos. Aquell animal ple de vitalitat era d'una raça nòrdica que es diu Husky Siberià. La Susan era la nena més feliç del món perquè sentia un amor molt fort pels animals. Li encantava passejar i jugar amb el seu gos i, des d'un bon principi, ella va ser qui més se'n preocupava.
Pare, mare, que me'l puc endur a l'escola.
No, Susan, és clar que no. Ves qui ha de fer un gos a l'escola.
No molestarà ningú, es porta molt bé. I sempre em fa cas. Si li dic que s'estiri, ho farà. Es pot posar al terra al meu costat i s'estarà quiet. I així a l'hora del pati pot jugar amb mi.
Que no, Susan, no pot ser. El gos s'ha de quedar a casa.
Una casa no és un lloc per un gos, i una ciutat encara menys. Ni per un gos ni tampoc per mi.
A la Susan no li agradava gens viure a la ciutat. Pensava que no era un lloc saludable, amb tants vehicles traient fum pels tubs d'escapament. A més, no li agradava el que veia pels carrers. Gent trista, caminant sense aixecar la vista del terra, persones que discutien, tot de color grisós com el ciment, edificis i més edificis i molt pocs arbres.
Ho diu la ciutat. L'odio! Vull que ens n'anem a viure al camp.
Susan, les coses no són tan senzilles. Pensa que tant la mare com jo tenim la feina aquí, a Cambridge. No podem marxar així d'una revolada.
Però és que al camp estaríem tots molt millor.
Ai, Susan, quan s'és petit es tenen idees com aquesta i ja et passarà. Saps què? Que quan siguis gran podràs fer el que vulguis. Però ara has de fer el que toca.
I tant, si marxaré quan sigui gran. Ja hi pots pujar de peus.
Imagineu com de convençuda n'estava que fins i tot va penjar un cartell a casa seva on hi deia amb lletres ben grosses: «Odio la ciutat, estimo el camp». L'única manera que tenia la Susan de viatjar al vell mig de la natura salvatge era amb la lectura. A l'escola va aprendre la vida de diversos aventurers i exploradors famosos. Però, de seguida, li va sobtar una cosa.
I com és que tots són homes?
Doncs sí, tots els exploradors de qui parlaven eren homes. Només va aparèixer una dona, presentada com un cas totalment excepcional, la Jane Goodall, la principal experta en ximpanzés del món. De debò que només hi havia una sola dona que hagués voltat pel món fent descobertes? La Susan pensava que allò no tenia solta ni volta. Ella estava convençuda que la passió per l'aventura no era cosa només dels homes. Però ho va tenir clar. Si no hi havia cap dona que l'inspirés, ella seria pionera i la seva vida serviria de model per a altres nenes.
La Susan anava creixent i cada dia abans d'entrar a l'escola i després de sortir-ne, anava a passejar amb el seu estimat husky. Coneixia molt bé el barri i sabia perfectament en quines cases tenien gos. Alguns sempre els veia tancats a casa i pensava que, si pogués, els trauria tots a fer llargues passejades, com si fossin tots seus. Però, d'adolescent, va topar un cop més amb la realitat quan va demanar als pares de tenir un segon gos.
No, Susan, no podem tenir un altre gos. Em sap greu, però és que no el podríem mantenir.
Però...
Ni però ni res. El dia que visquis sola, fes el que vulguis.
I així va ser. Aviat es va mudar de casa i va tenir un segon gos. Tot i que va marxar de casa, no us penseu pas que tingués mala relació amb els seus pares, eh? Ben al contrari, se'ls estimava molt. Però els volia demostrar que era prou responsable i assenyada per tenir un segon gos sense l'ajuda de ningú més. I se'n va sortir molt bé.
Quan va acabar l'institut, la Susan va triar els únics estudis que li cridaven l'atenció. Ho endevineu? Sí, volia ser auxiliar de veterinària, perquè encara coneixeria millor el que ella més estimava, els animals. Va aprendre moltes coses de com cuidar-los i guarir-los.
I ara què faré? Treballar en una clínica veterinària tota la vida? No vull estar tancada entre les quatre parets d'una consulta ni tractar mascotes que viuen tristes perquè no surten de la ciutat.
Aleshores, tenia 20 anys i pel cap només li passava aquell somni que tenia des que era una nena. Viure al camp, envoltada de natura, en contacte amb la terra i a prop d'animals en llibertat. Per casualitats de l'atzar, va fullejar una revista on va descobrir que a Alaska, tocant el cercle polar àrtic, hi feien una competició espectacular. Una cursa de gairebé 1.700 quilòmetres sobre la neu i el gel, la Iditarod, per un territori salvatge. La ruta passa gairebé sempre per zones despoblades amb muntanyes escarpades, rius congelats i boscos espessos. Les temperatures arriben fins als 50 graus sota zero. Les hores de foscor són molt llargues i les tempestes de neu fan molt difícil veure el camí. I sabeu com es viatja en aquesta cursa? En trineus arrossegats per gossos. La Susan va quedar fascinada i no s'ho va pensar dues vegades. Se'n va anar a viure a Alaska. Per fi estava on sempre havia desitjat, al bell mig de la naturalesa.
El primer que va fer va ser comprar-se quatre gossos que li van costar $50 cadascun. Després va buscar feina. Era l'estiu, una bona època per treballar i fer diners per comprar tot el que li caldria per sobreviure a l'hivern. Heu de pensar que a Alaska, quan arriba l'hivern, el termòmetre cau en picat fins als 50 graus sota zero i les ràfegues de vent gelat poden arribar als 100 km per hora. No és fàcil fer res en aquestes condicions tan dures. Així que va començar a treballar en una granja de bous en un poblet i quan ja havia estalviat una mica i s'apropava l'hivern, es va traslladar a les muntanyes.
Vivia en una cabana aïllada. La carretera més propera la tenia a 75 quilòmetres de distància i el veí que tenia més a prop vivia a 45 quilòmetres d'ella. Per a la Susan, aquella experiència era com un somni. Però no ho va tenir fàcil. Viure en una cabana a la muntanya sona molt romàntic, sí, però és com viatjar més de 100 anys enrere. No tenia electricitat ni aigua corrent i s'havia de passar el dia sencer fent feina per sobreviure. Havia de tallar una pila de llenya per mantenir la casa calenta i també havia de sortir a caçar per posar un plat a taula. I havia d'anar amb compte de no fer-se mal ni posar-se malalta, perquè els metges i els hospitals eren a la quinta forca. No era gens fàcil aquella vida.
A banda, hi havia altres dificultats. Cal molta fortalesa mental per suportar la soledat i les llargues hores de foscor, perquè l'hivern àrtic té uns dies molt curts. Però la Susan era feliç, perquè allò era el que sempre havia volgut i va crear un vincle fortíssim amb els seus gossos. Els va criar i entrenar des de ben petits, des que tot just eren uns cadells, i els va transformar en uns corredors imbatibles.
El seu somni era molt clar. Volia competir a la cursa d'Iditarod i la volia guanyar.
Només amb 4 gossos no puc córrer cap cursa. En necessito més.
Necessitava entre 12 i 16 gossos per arrossegar el trineu. Aleshores, va conèixer la persona que havia fundat aquell desafiament brutal per la neu, en Joe Reddington.
Com dius, noia, que vols córrer la Iditarod?
Sí, és el meu somni.
Però ja saps que és la cursa més dura i exigent del món, oi?
Sí, és clar. De fet, en sé moltes coses, però penso que vostè me'n pot ensenyar moltes més.
Caram, et veig molt il·lusionada.
Sí, senyor.
M'agrades. T'ajudaré.
La Susan va començar a treballar per ell i en Joe Reddington es va convertir en el seu mentor durant 2 anys. El sou de la noia era ben especial. Cobrava amb gossos per tal de poder completar el seu equip.
Recorda que en aquest esport els gossos es controlen amb la veu. Aquí no hi ha regnes ni fuets com en el cas dels cavalls. Aquí diem gi si volem girar a la dreta i hau per anar a l'esquerra. I si volem que s'aturim, cridem hua! I l'única manera que et facin cas és que confiïn en tu.
A mesura que va començar a tenir més gossos, la Susan va començar a participar en algunes curses de curta i mitjana distància. I ho feia prou bé. No us penseu que conduir un trineu de gossos és cosa fàcil, eh? Algunes estones són relaxades, però la major part del temps el Musher ha d'anar corrent o impulsant el trineu amb una cama. I quan el terreny és irregular, costa molt fer-lo girar, perquè pesa entre 70 i 90 quilos. Finalment, el 1979, quan tenia 24 anys, la Susan va córrer la seva primera Iditarod. Hi havia 70 participants i ella va quedar 19a. Era la millor posició que havia aconseguit mai una dona.
Oh, és molt més dur del que em pensava.
Ja t'ho vaig advertir. Però deixa'm felicitar-te per haver arribat al final. No tothom l'acaba, aquesta cursa.
Gràcies, Joe.
Què t'ha semblat el més difícil de tot?
El vent gelat i el fred et trenca els ossos. Però el pitjor és que gairebé no pots descansar. Et passes 16 dies competint. Però, com a molt, dorms 2 o 3 hores cada dia. I, és clar, al final fins i tot pateixes al·lucinacions.
Uau. I els gossos, què tal?
Els gossos s'han portat molt bé. Els agrada córrer. Sé el que pensen en cada moment. Noto si estan feliços o esgotats i respecto els seus ritmes. Ai, tant ells com jo volem competir, volem guanyar. Però la meva prioritat és que estiguin bé en cada moment.
M'agrada molt l'amor que els tens. Segueix així, i ja veuràs com l'any que ve tot anirà millor.
I així va ser. L'any següent va quedar en 9a posició, i l'altre va quedar 5a. Aleshores es va adonar que, si volia arribar més amunt en la classificació, havia de canviar algunes coses. Per exemple, l'alimentació dels gossos. Si els donava una alimentació encara més nutritiva i rica en greixos, estarien més forts i preparats. Penseu que cada gos crema unes 10.000 calories cada dia de la cursa. Si ho comparem amb el seu pes, gasten 3.5 vegades més energia que un ciclista professional del Tour de França. Per mantenir-los ben alimentats i que recuperin l'energia de seguida, durant la cursa cal donar-los una dieta molt rica. que tingui entre un 60 i un 70% de greix. I, quan havia d'incorporar un gos nou a l'equip, no triava el més fort físicament, sinó el que ella veia que tenia més ganes de córrer.
Heu de pensar que en aquell moment encara no hi havia llibres ni informació de com preparar un equip de mushing. La Susan va anar aprenent i experimentant amb els seus gossos noves tàctiques i estratègies psicològiques i la van ajudar molt als seus estudis de veterinària. Va entendre que, si eren un equip, ho havien de ser sempre. I així com altres muixes, quan acabaven una etapa de la cursa, se n'anaven de seguida a buscar una estufa i deixaven els gossos fora, ella pensava primer en els animals. Els feia un bon massatge i els alimentava. I només aleshores es permetia escalfar-se 10 minutets a l'estufa. Però tornava de seguida a descansar amb ells, els seus gossos, el seu equip, la seva família.
El 1984, 6 anys després d'aquella primera Iditarod, va quedar en segona posició. Molts competidors homes no es podien creure que una dona ho fes tan bé. I no l'ajudaven gens. De fet, alguns fins i tot li posaven traves perquè no guanyés.
No guanyarà mai, no hi patiu. No veieu que tracta els gossos com si fossin els seus fills? Els cuida massa.
Fins i tot els prepara el menú i els fa massatges.
Els té massa mimats. Els gossos campions han de ser durs i forts, com nosaltres, com els homes.
Però ella no se'ls escoltava.
Les dones tenim una resistència fantàstica. Tret de les dificultats afegides a l'hora de fer pipí a l'exterior, amb el fred que fa, en la resta estem igualades amb els homes.
I així va ser com l'any 1985, la Susan i el seu equip de gossos van fer una carrera impecable. Anava destacada en primera posició i tothom pensava que la victòria era seva. Però a la darrera etapa, quan li faltava poquíssim per guanyar, mentre corria en plena nit, un ant se li va creuar pel camí. Per si no ho sabeu, un ant és un animal de la família dels cérvols, però molt més alt i gros. Pot fer fins a 2 metres d'alçada i pesar fins a 700 quilos. En un principi, els animals salvatges no havien estat mai un problema durant la cursa. Els llops només observen, els ossos estan hivernant i els ants, normalment, fugen. Però aquell ant estava mort de gana i s'havia tornat boig. I els van vestir.
Durant 20 minuts interminables, aquell ant embogit va colpejar i trepitjar els gossos de la Susan, fins que no va venir un altre muixer amb una escopeta i el van poder abatre. 2 gossos van morir i 13 van quedar ferits. La Susan no va poder acabar la cursa, que aquell any va guanyar una altra noia, la Libby Riddles, que va ser la primera dona a guanyar la Iditarod. Mentrestant, la pobra Susan es va passar hores al quiròfan ajudant els veterinaris a guarir els gossos ferits.
A mesura que els gossos s'anaven recuperant, tornaven a entrenar. Semblava que tinguessin tantes ganes com la Susan, o més i tot, de guanyar la Iditarod. I ella seguia cuidant-los moltíssim. Durant tot l'any, es va visualitzar vencedora de la cursa.
He de guanyar. Mereixo guanyar la Iditarod. Aquest any ho aconseguiré.
El 1986 tenia 31 anys i, després d'11 dies de cursa a tota pastilla, en què només va dormir 20 hores, finalment va guanyar. I ho va fer seguint la seva estratègia, cuidant els gossos, alimentant-los molt bé i fent una cosa a l'inrevés dels altres. Tots els muixers es fixaven sempre en el seu gos més fort. Mentre aguantava, feien córrer tot el grup, encara que la resta estiguessin esgotats. En canvi, la Susan parava molta atenció al seu gos més dèbil. Quan veia que afluixava, feia descansar tot el grup. Allò va fer que a l'última etapa ella pogués avançar el que anava al capdavant, que havia exigit massa als seus gossos. I així va arribar a la meta en primera posició.
Ho havia aconseguit! La Susan Butcher havia guanyat la Iditarod. L'any següent va repetir la gesta i encara una tercera ocasió seguida. I una quarta 2 anys després. Va ser la primera dona a guanyar la Iditarod 4 cops i va dominar la prova com mai ningú no ho havia fet. Per això, molts muixers van començar a copiar la seva manera de fer, canviant l'alimentació dels gossos i seguint les seves estratègies. Després de participar en l'Iditarod 17 vegades, es va retirar i es va casar amb un company muixer, amb qui va tenir dues filles.
Susan Butcher va morir el 5 d'agost del 2006, amb 51 anys, després de lluitar molts mesos contra una leucèmia. El món del muixing va plorar la seva mort. El 2008, just abans de donar el tret de sortida a l'Iditarod, la governadora d'Alaska va decretar que cada primer dissabte de març, coincidint amb l'inici de la cursa, seria el dia dedicat a la Susan Butcher. Un tribut apropiat per aquella amant dels animals i la natura. Una veritable pionera. Una lluitadora infatigable que va enamorar milers de persones amb la seva personalitat. Una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Susan Butcher, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus. Per a 3CAT.